Arrenquem aquest Sant Cugat a fons d'avui parlant d'avis i l'aventura que suposa això de que els teus fills tinguin fills. Ramon Casals, bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Això com es comença? Com s'afronta això?
Bueno, ja ho posen aquí. Primer, tu pots decidir o tenir fills o filles, però després ja arriba quan arriba. Llavors, diguéssim, t'arriba que ets avi o àvia, o iaia, o com ho vulgueu dir, i, bueno, i sobretot un segon món, eh? I una mica... a veure, jo el que es vol reflexar aquí és tot una, sobretot, reflexions sobre el paper educatiu que tenim, o sigui, tant si vulguem com si no vulguem, ni ens ho plantegem, els avis podem tenir, si tenim una relació sovintejada amb els nets i netes, tenim un paper educatiu.
I, de fet, ara us puc explicar una anècdota que vaig viure jo cobrint un acte de la plataforma de pensionistes de Sant Cugat, sí, que feien una assemblea general i tenien moltes ganes de parlar aquell dia i durava com... portaven 3 hores donant voltes amb una cosa fins que van arribar les 12:10 del matí i de cop es va decidir per unanimitat, es va aixecar un senyor i va dir, escolteu, he d'anar a buscar els nens, i va marxar tothom. Potser hi havia 150 persones i va marxar tothom.
Tothom, no?
Amb aquest canvi que hi ha hagut en la manera de viure, en tant la incorporació de dona al món del treball, també cada vegada més hores, la feina passa a ser molt important. El canvi del paper dels avis fa que realment se n'hagi d'aprendre més que abans?
A veure, en veritat, jo crec que... si agafem una visió llarga, a la humanitat, els avis sempre han fet d'avis. Potser ara veiem una visió curta i diem, bueno, és que no calia que els avis ajudessin a la criança dels nets. Però no, això és així, no? Això és així des de històricament i de mil·lennis de la humanitat. Per tant, en veritat, és normal que sigui així. És normal que els avis ajudem amb la mesura que el puguem, a portar endavant els que són, bueno, els fills dels nostres fills, i per tant la nova vida i les noves generacions, no?
I de fet aquests nous avis com ho afronten, això? Perquè de fet és segons com alguns d'ells fins i tot acaben tenint obligacions diàries.
Sí. A veure, aquí hi ha cadascú... hi ha, o sigui, tantes realitats com persones. És com educar, cadascú educa com és ell, cadascú viu la seva realitat com és ell. A veure, a mi l'objectiu fonamental quan vaig plantejar de fer aquest llibre és perquè, bueno, jo havia fet, bueno, faig moltes xerrades amb escoles i tal, i moltes vegades sortia el tema com un tema que era recurrent, que hi havia pares que tenien la sensació de que a vegades amb els avis no anaven a la una i, per dir-ho d'alguna manera, hi havia com un corrent d'opinió potser massa extès, o una mica extès com a mínim, que és que els avis no estem per educar, sinó per mimar o per malcriar. Bé, llavors, això és una cosa que hi faig moltes reflexions. Jo sempre dic que mimar tot el que vulguis, carinyo, afecte, atenció, coixí emocional, suport incondicional, tot el que vulguis, però malcriar és una altra cosa. Hi havia pares que deien, clar, és que jo li dic una cosa, renyo el meu nen de 2 anys i el nen no em fa cas, i l'avi o l'àvia es posen a riure de que el nen no em fa cas. Esclar, aquí estem que 1 més 1, o sigui, 1 menys 1 fa 0. Si el pare intenta una cosa, però l'àvia li desmunta l'autoritat davant dels fills. Doncs aquestes coses les hem de reflexionar, és a dir, el nostre paper té un paper, és important en el desenvolupament, pot ser important, eh? A veure, hi ha avis que tenen els fills, els nets lluny i no els veuen mai, però també hi ha molta gent, doncs, que els tenim més o menys a prop i tenim una relació, doncs, si no diària, setmanal, 2 cops a la setmana, el nostre paper hi és. I és reflexió sobre tots aquests aspectes.
I en aquest sentit, la Jessica ens està escoltant molt, molt atentament, perquè ella ja ha fet avis, diguem-ne. Jo no. Per tant, s'ha de dir que la meva parella sempre diu que vol ser àvia per fer croquetes per tothom. Primer, ens falten 2 coses per poder ser avis. La primera, un fill, i la segona, aprendre a fer croquetes. Dos, vull dir, ho intentem, però no ens acaben,
acaben
de sortir, però la seva il·lusió és fer croquetes. Llavors, en aquest sentit, l'experiència que poden aportar els avis, d'alguna manera no només és ajudar els nens, també, sinó ajudar els pares.
A veure, bueno, aquí entres en un camp, potser un dels, bueno, i tracto bastants temes, és un dels temes tractats. A veure, Cadascú, he dit, educa com és ell. Llavors, segur que els fills dels avis, diguéssim, els fills de la generació del mig, hi haurà moltes coses que les veurà igual que tu, però hi haurà moltes coses que les veurà diferent que tu i que tindrà un criteri diferent, perquè són unes altres persones, en primer lloc, perquè són d'una altra generació, en segon lloc, i a més perquè, bueno, pot haver el teu fill, la teva filla i una altra persona, i per tant hi ha diferents visions. Llavors, els avis hem de donar suport i acceptar i obrir-nos a diferents maneres. Jo, doncs, mira, t'explicaré una anècdota que m'ha passat a mi, no? Jo reconec que hi ha coses que m'ha costat molt adaptar-me. M'ha costat adaptar-me, eh? I m'ha ajudat molt, vull dir, també la meva dona, l'assumpció que potser és més adaptable i m'ha ajudat a entendre-ho, no? Per exemple, un aspecte que m'ha costat. Clar, jo recordo que quan vam ser pares i mares, doncs nosaltres el metge, el pediatre ens deia, no? El nen té que menjar les hores, tal qual, les hores de menjar. I era un esquema que, clar, tota la vida havies entès que el nen tenia unes hores de menjar. Llavors, quan he sigut avi, he vist que els nets no tenien unes hores de menjar, feien com allò que en diuen, a demanda. Llavors, a demanda volia dir, doncs, que si el nen volia teta, posem per cas que estaves dinant en un restaurant, la mare li donava el pit quan estaves dinant en un restaurant. Clar, això a mi em sobtava, no perquè jo sigui ni... Em sobtava i t'has d'adaptar. Jo el que veig... Però, clar, al final ho he acabat entenent, ja dic, amb ajuda també per part de la família, però ho he acabat entenent. I és una de les coses que vull reflexionar, perquè les coses hi ha moltes maneres de fer-les i no n'hi ha una de bona. I crec que això, en els que ja som avis, ens pot ajudar a ser joves. Perquè jo, una de les coses que reflexiono és que ser jove no és l'edat o no tenir arrugues o no tenir cabells blancs, sinó que és un esperit. I un esperit d'obrir-se a entendre noves maneres de fer, noves maneres de fer en el dia a dia, en tot. I això és el que ens fa. O sigui, saber adaptar a coses noves. No pensar, jo sempre ho he fet així i això es fa així. Bueno, jo ho he fet així, però es pot fer d'altres maneres. I això ens ha d'ajudar. També treballo, o sigui, explico una mica una cosa que és molt difícil, però crec que pot ser a vegades necessària. No ens ha de fer por parlar de l'educació dels nets entre les persones que estem implicats. Per descomptat, pare i mare. Visquin a la mateixa casa o no visquin a la mateixa casa si estan separats. És a dir, però és una cosa que ha de ser molt... Però també els avis. Hi ha vegades, amb la manera de fer el que sigui, parlar tranquil·lament. Doncs mira, jo com ho fas perquè et mengi això? Doncs ho faig així, li dono i tal. I quan vas al parc, què passa? Doncs mira, oh, és que li prenen les joguines a un altre nen. Veiem, doncs jo com ho faig? Doncs mira, jo li dic... Bueno, tal. O sigui, posar-se d'acord, parlar-ho tranquil·lament, en un moment que no hi hagi el nen, clar. Aquest és el problema. Quan ho parles si no vols que el nen sigui davant? Perquè això és una de les altres coses que també tractem. Un dels primers aspectes que reflexiono és una de les coses que no hauríem de fer mai i sempre fem. Tots. Jo, en primera persona, ho reconec. Que és comparar. Sempre estem comparant. El meu camina tal, el meu encara no camina, el meu parla més, el meu no sé què, aquest s'entretén sol, aquest no s'entretén sol, aquest sempre... I això ho fem davant dels nens. Això és, jo crec que pels avis, pels pares, hem d'intentar evitar-ho. O sigui, perquè tots els missatges que arriben crea una susceptibilitat que no és positiva per l'educació. És a dir, el nen no ha de tenir cap dubte que l'acceptem com és. Llavors, ni que és millor ni pitjor que altres nens, tampoc. Ets així, t'accepto així, i t'accepto així perquè t'estimo i punto. No perquè caminis abans, o perquè parlis abans, o perquè et surtin les multiplicacions més a pressa o més a poc a la veïna. Vull dir, bueno, en fi, són una sèrie de reflexions sobre això.
En aquest sentit, una de les frases que se sol sentir de la boca d'avis, a més a més, tu que has ensenyat durant 38 anys, 40 anys pràcticament, si no m'equivoco, ensenyant, sí. 38 a Sant Cugat.
38, sí.
Aquella frase dels nens d'avui en dia són... que has interactuat amb...
Sí, bueno, aquesta frase...
Això, aquesta frase... Les diferències jo... generacionals...
No, bueno, sí. A veure, les diferències generacionals hi són, evidentment, perquè educa la família, educa l'escola, educa l'entorn del nen i educa la societat. I com que la societat és molt diferent, doncs tots som molt diferents. O sigui, els nens són diferents, però és que els adults i els avis som diferents. Els nens són diferents? Sí, i nosaltres també. Jo vaig amb el mòbil tot el dia, em miro moltes notícies al mòbil, envio missatges amb el WhatsApp, etc. cosa que no feien els avis d'abans, és a dir, som diferents. Bueno, tot aquest tema de les pantalles és un tema molt important que s'ha tractat amb les confluències avis, pares, fills. Jo crec que aquest llibre diu l'aventura de ser avis, però en veritat és un compendi de les tres generacions, la convivència de les tres generacions i com ens podem enriquir els uns als altres. Els nens són diferents? És clar que sí, perquè les situacions són diferents. Molt antigament no hi havia televisió, la televisió va ser un canvi, l'internet ha sigut un canvi, qualsevol invent que hi ha és un canvi i per tant canviem la manera de viure i per tant canviem la manera com som. Ara, en el fons, les persones som iguals. És a dir, no som ni pitjors ni millors, som fruit del nostre temps, tots plegats. Hi ha una tendència que jo diverses vegades hablo del iaio, de l'avi, diguéssim, no sé quina paraula faig servir, el rondinaire, no? Aquest que, els joves d'avui en dia...
Aquest seré jo.
Els joves d'avui en dia, els joves de no sé què. Hi havia vegades, hi havia alumnes que em comentaven a l'institut, és que estàvem allà parlant en un racó i passa un avi i ens comença a renyar. Què feu aquí parats, que no sé què, que no deixeu passar? Bueno, no, clar, estan parlant en una cantonada, doncs és normal. Ell també, quan era jove, també parlava amb els seus companys. No, oberts, és a dir, els joves d'avui... Mira, ja, mentre he tingut a buscar, hi ha cites ja de l'època dels babilonis, no dels grecs, no, dels grecs per descomptat, però dels babilonis, que ja deien que la joventut d'avui en dia, que no sé què, no sé quantos...
Que tot aniria malament.
Per tant, el que no pot ser és que cada generació, després, cada sigui pitjor que l'anterior, d'això després de mil generacions, no. O sigui, les generacions som iguals i tenim les nostres coses bones i les nostres coses dolentes.
El que és important, unificar criteris, és a dir, els nens passen per... van a casa dels avis, van a casa dels tiets, van a casa del... És, jo, almenys des del meu punt de vista d'absolut ignorant, una de les coses que plantejo és pensar que els nens s'han de trobar més o menys en les mateixes condicions o en el mateix tracte, vagin on vagin, no?
Sí, sí. És una pregunta molt bona. A veure, els nens saben perfectament distingir que amb persones diferents les coses poden ser diferents. El que poden ser complementàries, però no contràries. A veure, vaig a un exemple. Mira, jo tinc una de les meves netes, pues que des de petita ha sigut una nena ben feta, va néixer molt gran i tal i qual, no? I que passava, vull dir, agafar la colla era passat. I ella tenia molt clar que si anàvem caminant i es cansava, si li deia a la iaia que la portés a coll, la iaia li diria no, perquè no puc. I si m'ho deia a mi, doncs, bueno, jo, diguéssim, feia
una mica el que podia.
Feia el que podia, l'agafava i la duia, no?
I ja demanava
la tenia molt clar, tenia molt clar que hi ha un diferent criteri. I per tant, m'ho demanava a mi i m'insistirà a mi, no insistirà amb ella. Vale. Però hi han coses que sí. Et diré un altre exemple. Hem d'estar molt, molt d'acord amb el nen s'ha d'acostumar a donar i a rebre i a saber... Normalment, clar, què passa? Que moltes vegades el nen és el centre del món. Ja et posaré un exemple, he viscut en una casa d'una gent molt propera a mi, que no és a casa meva, però una gent que conec i tal i qual. Per exemple, hi havia una iaia una mica gran, asseguda en un silló, i el nen petit volia seure en aquell silló, i la volia fer fora, diu, vull seure aquí. L'àvia s'hauria aixecat, però els pares li deien, no, aquí hi ha l'àvia. És a dir, l'estàs acostumant al nen, els pares volen que s'acostumi, que ell no té dret a aquell silló més que una altra persona, en aquest cas l'àvia. Tot i que l'àvia s'hauria acostumat. Però aquí és un tema que, o sigui, per exemple, l'àvia no ha d'estimar, tractar bé aquell nen, però no, diguéssim, accedir als capricis, entre cometes, que serien desorientadors. No li has de fer creure que ell pot fer fora els altres d'una cadira perquè ell s'hi vol posar. Perquè llavors, clar, li estem donant una imatge falsa. És quan estem donant la imatge de que tu ets el centre del món.
És un dels principals problemes avui en dia en el tracte dels petits, el convertir-los en el centre del món?
No és un problema. No, a veure, sempre els nens són una mica el centre del món.
Això és evident sempre que hi ha...
A veure, això és... a veure, no és, és un problema si ho fas, entre cometes, ho portes a l'extrem. Bueno, era un dels capítols també importants, és el tema dels límits. El tema dels límits de pares, d'avis, de tots plegats. Els nens, què li estem transmetent? Clar, què ho porta això del centre del món? La baixa natalitat. Clar, quan un nen Hi ha pocs nens a les cases, hi ha molts tiets, molta projecció d'adults respecte a aquest nen, hi ha el perill de que li fem creure que ell és el centre del món. Perquè llavors l'estem enganyant i li estem fent molt flac favor. Vull dir, ell no és el centre del món, ell és una persona important, estimada, incondicionalment estimada pels del seu entorn, però no passa, els seus drets passen per davant dels altres. Aprendre a respectar doncs, quan la mare menja, quan la, o sigui, si vols, quan juguem amb els nets, bueno, això ja és un tema que ja depèn de cadascú, no? Hi ha qui li agrada molt jugar i fent tipus de jocs, tant pots jugar a jocs de taula, jocs més moguts, jugar a pilota, revolcar-te per terra, pujar-los a cavall, mil coses, cadascú el que li vingui de gust. Però quan ens vingui de gust, quan ens vingui de gust i quan hi gaudim mútuament i juguem amb ells. No juguem perquè toca jugar amb ells, sinó juguem perquè juguem, ens hi fiquem en el joc i ens ho passem bé, en plan de donar i rebre dels dos, no? És molt enriquidor, també, no? O sigui, els nens ens aporten molt, a part que ens obren nous horitzons i aprenem d'ells, també.
Tot i això, última pregunta, això sí, els nens han de ser nens?
Evidentment. Els nens són nens. Bueno, i aquí és un tema que seria molt llarg, perquè jo tinc la idea de que a vegades, ja, no només a les cases, però sobretot a la societat, s'està matant la infantesa. S'està matant la infantesa. Hi ha una pressa tremenda amb la música, amb la manera de vestir-los, amb les joguines que se'ls hi compren. O sigui, els nens tenen... a fer-los més grans del que són. En la societat... I té molt a veure les pantalles, el que miren. És a dir, a mi, jo em faig creus quan veig nenes de 5 anys que volen aprendre a imitar un ball amb, entre cometes, amb unes connotacions gairebé sexuals, per dir-ho d'una manera.
El twerking.
Sí, ja m'entén. I llavors vull dir, bueno, què està passant? Aquesta nena no té 5 anys, no? Aquesta nena no hauria d'estar jugant amb el fang i amb les cosetes per terra i revolcant-se. I com les vestim, aquestes nenes, com les vestim? Com una princesa als 5 anys que no pot jugar, que no es pot embrutar? No, aquesta nena no ha d'anar. Vull dir, a veure, en el llibre, sí, tu, quan vaig escriure això, era un moment que havia acabava de passar Carnestoltes. Amb un aparador hi havia disfressa d'enfermera sexy. Per nenes de 4 i 5 anys. Dic, bueno, tu creus que uns pares han de comprar aquesta disfressa? Jo trobo que no. Aquesta nena no ha de pensar en ser sexy als 5 anys.
Doncs, Ramon, moltes gràcies. Per qui el vulgui conèixer millor, demà es presenta a Barcelona.
Sí, a la Casa del Llibre.
I aquest cap de setmana
Sant Cugat. El dissabte, a les 12, al Pati de Llibres. Presentarem a Sant Cugat i que vagi molt bé. I tots els que sou avis i àvies i pares i mares... Doncs endavant amb l'aventura.
Que ha sortit ara, crec que no sé si ha acabat d'arribar encara a les llibreries, però
està a punt d'arribar.
En tot cas, us hi podeu acostar ja per comprar aquest llibre, que publica Cossetània Edicions. Ramon, moltes gràcies.
A vosaltres.
I ens retrobem en una altra ocasió.
Perfecte, com vulgueu.
Sant Cugat a fons, a cugat.cat.